Una sintonia, ja sabeu, és la porta que obre el segell que ens endinsen les novetats discogràfiques i literàries al voltant del món de la música. Estem parlant del Còdex Flamenc. Com cada setmana ens acompanya el senyor del Còdex, Albert Ferrer Flamaric, el Hal de la crítica musical. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies. Molt ben encertat aquest nom, perquè avui portem dues novetats discogràfiques, una d'elles vinculada precisament a aquest personatge cinematogràfic amb el qual m'has batejat avui.
Sí, senyor. Ligeti, perquè està relacionat també amb una de les Hal, del 2001, Odissea en l'espai,
del Kubrick,
que algun dia hauríem de parlar també de la polèmica d'aquesta banda sonora, perquè l'havia de fer Alex North i resulta que quan va ser convidat a l'estrena d'aquesta pel·lícula,
exacte,
allà assegut a la butaca del cinema, quan es va adonar-se que la seva música no hi era enlloc.
No hi era perquè Kubrick va decidir que, com que s'havia acostumat a fer el muntatge amb la música sobre la qual,
exacte,
ell tenia certes idees, doncs finalment s'havia acostumat tant que va deixar la música que d'alguna manera feia de referència en el, per inspirar-se i per il·lustrar el procés de muntatge
bé,
i d'edició.
Que te n'adonis en el mateix moment, que estàs allà veient la pel·lícula, sí, sí, i te n'adonis i dius, hòstia, aquí no.
Una d'aquelles grans música, anècdotes, no?, de la història del cinema.
Sí, no? Doncs vinga.
I precisament doncs, aquesta pel·lícula, entre altres músiques, a part del En el vell de Nubi Blau o la introducció d'Així per la Zaratustra, també incorpora el Rèquiem de Ligeti, i com que ara fa uns mesos va sortir un nou enregistrament del segell Carus amb el Rèquiem de Ligeti i altres obres també molt interessants adaptades per cor, en aquest cas per cor a 16 veus, doncs aprofitem i comentem aquest enregistrament que des del punt de vista interpretatiu doncs està molt bé. Un Rèquiem bastant especial, una de les grans obres del segle XX, un Rèquiem de Ligeti i un Lux Eterna, que també apareix en aquest enregistrament, que marquen una mica el devenir o un gir molt significatiu en l'escriptura per veus al llarg del segle XX. Ligeti, compositor molt interessant, evidentment difícil pel gran públic, però que utilitza microintervals, microtons, utilitza també una escriptura contrapuntística molt, molt densa, d'una espècie de neobarroc. En fi, un compositor molt, molt interessant, del qual jo et proposo ara sentir almenys els primers minuts de la seqüència del Dies Irae, que fa servir doble cor, orquestra, solo de soprano o mezzo-soprano, i mezzo-soprano, perdó, i que és un moment, diguem, emblemàtic de la música del segle XX.
Molt bé, espero que hagueu apartat les criatures d'aquesta audició, no, d'aquesta obra realment d'un dels compositors capdals del segle XX, Jerzy Ligeti.
I que, a més a més, permetem dir, evidentment influeix en molts altres rèquiems, concretament rèquiems escrits posteriorment, i n'hi ha un, que és el de Xavier Benguerel, que també té passatges que dius, es nota molt la influència de Ligeti en el seu rèquiem a la memòria de Salvador Espriu de l'any 1989.
Molt bé, d'aquesta versió interpretada per la Danubia Orquestra Obuda, dirigida per Frieder Bernius, i amb l'orquestra, també veig, perdó, amb el cor de càmera de Stuttgart. Molt bé, rèquiem
de Ligeti, Lux Eterna, però també, clar, com que és una obra no molt extensa, no molt llarga, el disc es complementa amb diversos arranjaments d'aquest musicòleg, el Clitus Gottwald, a partir d'obres de Maurice Ravel, Debussy i un lied de Mahler, un dels Kinder, no, és el Rickerlieder de Mahler, el que diu Estic perdut pel món, i adaptat a 16 veus. Evidentment és un contrast i un... És bastant sorprenent, no?, l'efecte d'adaptar aquest lit a les veus a capella, amb una, evidentment, densitat de so, diversificació, una riquesa tímbrica, que realment val la pena almenys fer-ne un petit tast per rematar aquesta presentació, aquest disc del segell Carus, un segell força difícil de trobar aquí a Espanya, que a més quan el trobes doncs fa honor al seu nom, és una mica Carus, però que té un catàleg també d'aquests suggerents d'àmbit centre-europeu.
Molt bé, està bé, a més que està el senyor Gottwald aquí a les notes.
Sí, ell ha fet una explicació dels arranjaments.
Que ha aïllat la tècnica vocal de Ligeti i transferida, podríem dir, a models històrics de Ravel, Berg, Wolf, Messiaen i naturalment aquest Mahler. Molt bé, anem a escoltar un fragment d'aquest arranjament, d'aquest lied del Rickerlieder de Gustav Mahler. Molt bé, estàvem escoltant aquest arranjament d'aquest lied de Gustav Mahler en aquesta novetat discogràfica encapçalada per aquest rèquiem i el luxe eterna de Ligeti. Molt bé, una bona
difícil
recomanació.
Difícil de reconèixer, eh?
Difícil de reconèixer, però una bona recomanació, sobretot en el programa d'avui de l'Espia dedicat a la veu. I una altra veu també on podrem sentir la veu és en un altre mitjà, un altre estil, un altre gènere també molt, que és el cinema, on la música també hi té molt i molt a veure. Em sembla que és la següent recomanació que ens dus, però abans escoltem potser per donar una mica una pista als oients. Mm. Què estem escoltant?
Doncs mira, estem escoltant un compositor que té un estil molt característic ja des de la seva joventut, però que difícilment el reconeixeríem com a tal. Em refereixo a Dmitri Shostakovich, aquest disc que Naxos ha editat amb un parell de bandes sonores de pel·lícules que ell va, a les quals hi va posar música, i que doncs, és realment una sorpresa perquè el llenguatge és molt postromàntic en la línia germànica, però aquest estil de Shostakovich no es percep, excepte en un fragment que és com una espècie d'autocita que fa de la pel·lícula de Gottfried, publicat com a Opus 97, en què hi ha un fragment que s'inspira en les famoses suites de jazz, però fora d'això la resta de música realment despista força. Ara estem sentint de fons de la pel·lícula Counterplant de l'any 1932, un dels fragments que complementa l'edició d'aquest disc. Les notes, deixa'm dir-ho, no aporten res en relació a la música, parlant del procés d'edició, del tractament dels manuscrits, algunes correccions, però vaja, fora d'això no ens ajuda massa a saber de què anaven les pel·lícules en una generació com la meva, que aquest tipus de cinema doncs queda quasi bé, si no quasi bé, totalment en la inòpia.
Molt bé, estem escoltant aquest fragment de la pel·lícula, de la banda sonora de la pel·lícula Counterplan, interpretada per la Deutsche Staatsphilharmonie de Rheinland-Pfalz, dirigida per Mark Fitzgerald.
I ara et proposo sentir un tast d'alguns fragments, que acostumen a ser fragments molt curts, de Gottfried. Per exemple, hi ha un que té un solo de violí bastant bonic.
Doncs estem escoltant el violinista Nikolaus Bueba en aquest solo de violí pertanyent a la pel·lícula The Gadfly de Dmitri Shostakovich. Molt bé, és una nova, aquesta novetat discogràfica que recupera tota la tasca, bueno, una part de la tasca important que va fer Dmitri Shostakovich fent bandes sonores. Moltes gràcies, Albert, per aquestes
recomanacions. Sabia que aquest disc t'agradaria?
Sí, ja saps que jo sóc una mica cinèfal, diguem-ho així. Doncs, també moltes gràcies per acompanyar-nos, t'esperem la setmana vinent i ens acomiadem, doncs,
amb el galop que hi ha.
Amb el galop, sí, amb el galop de Gottfried, amb el cavall de la música. Molt bé, moltes gràcies i endavant, Shostakovich i de Gottfried.
L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.